El passat dimecres 11 d'abril, el casal municipal Les Monges va acollir la presentació del llibre. És l'EBEF, Los registros acásicos, de Maria Antònia Margarit, col·laboradora d'aquesta casa. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, de la regidora de Cultura, Teresa Ferrer, entre altres regidores. I va ser a càrrec la presentació de la filòloga i professora de l'Institut Baix Penedès, Núria Cortadella. Tot seguit escoltarem un extracte de la presentació de llibres L'EBEF, Los registros acásicos, d'Editorial Chiado, de Maria Antònia Margarit.
Molt bona tarda, alcalde, regidores, senyores, senyors. Benvinguts a la presentació d'L'EBEF, Los registros acásicos, de la nostra estimada Maria Antònia Margarit. De seguida els hi presentaré les persones que hi ha a la taula, que ens acompanyen. Evidentment, a la Maria Antònia doncs, ja la coneixeu tots i totes, però sí que voldria donar-li personalment l'enhorabona a la Maria Antònia per aquest nou llibre, del qual no faré cap spoiler, però sí agrair-li doncs, que hagi escollit precisament Roda de Berà, la localitat de la qual ella forma part, per a la seva presentació. Així que gràcies, Maria Antònia, pel teu entusiasme. Gràcies a vosaltres. Doncs com deia, gràcies pel teu entusiasme, pel teu optimisme, també per les teves ganes de compartir doncs, tots aquests coneixements i totes aquestes experiències amb nosaltres. I molta sort amb aquest llibre, que segur que serà així. Tot seguit, doncs, presentarem a les persones que parlaran del llibre i també de la seva autora, de la Maria Antònia Margarit. Ens acompanyen Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, Teresa Ferrer, regidora de Cultura, Núria Cortadella, filòloga i professora, i començarem l'acte, si us sembla, amb les paraules de la Teresa Ferrer, regidora de Cultura, que ella doncs, donarà la benvinguda. Després escoltarem a la Núria Cortadella, qui ens presentarà doncs, aquest llibre. Hem de dir que no sé si és l'única, però sí que ha tingut la sort de llegir-lo, per tant ella més que ningú coneixerà, més que la Maria Antònia no, però coneixerà de ben profundament aquest llibre. Després escoltarem a la Maria Antònia, que també que tindrà moltíssimes coses per explicar-nos, i deixarem un temps per si voleu fer alguna pregunta. Tancarà l'acte l'alcalde de Roda de Berà. Doncs en acabar que ho desitgi, també la Maria Antònia es firmarà els llibres, que el podeu adquirir doncs, aquí mateix a un preu molt mòdic. I per posar punt i final a aquesta vetllada literària farem un pica-pica. Doncs, Teresa, passem la paraula.
Hola, molt bona tarda a tothom. En principi... No se sent?
Sí.
En principi, benvinguts. Estem molt contents de poder estar aquí, junt amb la Maria Antònia, perquè a part de que ens ha sorprès, perquè a part del munt de coses que em fa, a més és escritora, avui està aquí dintre de la seva faceta d'escriptora, que ens ha fet un llibre, vull dir, tots sabem qui és la Maria Antònia, i pels que no ho sabeu, és una gran col·laboradora de l'Ajuntament, en principi és això, des de que està vivent aquí entre nosaltres. Tot el que es pugui fer des de dintre del municipi, ella és una gran col·laboradora, col·laboradora de l'Hotel d'Entitats amb els cursos d'Enagrama, que totes les persones que assisteixen a aquest curs saben, us poden explicar l'afluència que hi ha i el bé que els hi agrada que hi van. Col·laboradora de la ràdio, col·laboradora de la biblioteca. Què més dir de la Maria Antònia? Maria Antònia? I ara... I ara, escriptora, que de ben segur, jo encara tampoc no l'he llegit, però de ben segur aquest llibre estarà a l'altura de la Maria Antònia, no? Vull dir, el que ella fa, doncs el llibre segur que està a la seva altura. I res més, vull dir, doncs, encoratjar-vos a poder llegir i continuar. Maria Antònia, continua amb la seva dedicació a les coses que tu fas, perquè totes les fas molt ben fetes, i gràcies. Des de l'Ajuntament t'agraïm la col·laboració que tu estàs fent per al municipi i per lo que és el nostre poble, perquè ens enriqueixes el món de la cultura. Això és molt important avui dia, tindre persones que es vinculin amb la cultura, perquè ens fa molta falta, i persones com tu és el que necessitem. Moltes gràcies i benvinguts.
Bé, donem la paraula a la Núria Cortadella, no em cal micròfon. Ella és filòloga i és professora de l'Institut Baix Penedès i també doncs, és alumna de la Maria Antònia en el curs de l'Enneagrama.
Hola, bona tarda. Bé, no sé bé. Avui tinc el goig de presentar aquest llibre, l'Eslebef, Los registros acásicos, escrit per la Maria Antònia. Jo, bueno, ja s'ha dit, però ho tornaré a dir. Jo vaig conèixer la Maria Antònia fa un any i mig, més o menys, quan, per sort meva, vaig començar a assistir a les seves meravelloses classes d'enneagrames pel desenvolupament humà. La Maria Antònia, impartint aquestes classes que acabo de dir, o escrivint aquest llibre, no pretén altra cosa que ajudar. Ajudar els altres a trobar-se ells mateixos. Perquè ella està convençuda de que només trobar-nos a nosaltres mateixos podrem trobar la felicitat. La veritable felicitat. Podríem dir que la Maria Antònia és feliç fent-nos feliços. La Maria Antònia Margarita Espunyés és professora d'Enneagrames pel desenvolupament humà, ho fa, com ja han explicat per aquí, en l'Hotel d'Entitats, col·labora a la ràdio Roda de Berà, com ja sabeu tots els que esteu aquí, quasi tots. És una persona molt formada, és farmacèutica, nutriòloga, podem dir que ha fet moltes coses i té molta formació, però sempre, sempre, el que l'ha moguda ha estat el servei als altres. Ajudar els altres, torno a repetir, a ser feliços. L'enfocament dels cursos que fa, de les xerrades, dels programes de la ràdio, dels llibres, no només aquest, d'altres llibres que també té, sempre, sempre són basats en temes d'autoajuda, de desenvolupament personal, de creixement espiritual, d'autoconeixement, sempre. I això ho fa perquè li surt del cor, m'imagino, per lo que la conec, i també perquè té formació, perquè és una persona formada. A part de la seva llicenciatura de farmàcia, té altres títols, ha estudiat psicologia positiva aplicada, psicologia de l'enneagrama, psicologia holística, i és una persona, ja el coneixeu, activa, pràctica, molt empàtica, i que té una formació, no, aquesta formació universitària, científica, però també té una formació humanística que li permet escriure aquest llibre, perquè, bueno, us ho he de dir, està molt ben escrit i té una riquesa de vocabulari i la part, diguéssim, la part tècnica, que no és la que vinc a valorar aquí, no toca, però, bueno, de passada us ho dic, que està molt ben escrit, allò que no he trobat cap falta d'ortografia, que diuen, no? Doncs no n'he trobat cap. Per una altra banda, la Maria Antònia, doncs, és una persona que té moltes vivències personals, ha viscut a molts llocs, a molts països, és d'aquí, però ha viscut a Corea, a Mèxic, a Estats Units, i aquesta experiència en altres continents, com a professora, farmacèutica, nutricionista, locutora, escriptora, li ha proporcionat un coneixement multicultural sobre les inquietuds humanes. I em sembla que li he sentit dir alguna vegada, però si no, jo crec que sí que li he sentit dir, ella ha vist que tot arreu els éssers humans som iguals. I que és igual la cultura, és igual la religió. Sempre hi ha aquesta recerca vers el desenvolupament i la realització personal. O sigui, totes les persones busquem el mateix, busquem ser felices. I per això la seva vida s'ha anat encaminant sempre d'una manera subtil a la publicació de tots aquests coneixements i de tots aquests pensaments que ella té, i aquest llibre és com una píndola, ella que és farmacèutica, és com una píndola que ens ha posat embolcallada a dins d'unes paraules molt boniques perquè ens arribi millor. I Aquestes paraules boniques són, com a resultat, el llibre És l'Ebe. En aquesta lectura trobarem totes aquelles persones que busquem, que estem sempre en recerca, buscarem i trobarem unes paraules que faran fermesa, o sigui, ens afiançaran amb el nostre despertar i amb la nostra compleció, la paraula compleció, plenitud. Ella utilitza la paraula compleció, que jo, la veritat, no la coneixia i la vaig buscar, i vol dir ser, buscar la nostra, ser complerts, no? Ser una persona complerta, la compleció o plenitud. Com molts ja sabeu, a més d'aquest llibre, la Maria Antònia n'ha escrit d'altres de llibres, molts de vosaltres ja els heu llegit, Recuerdos de otros mundos o El origen de la conciencia. O sigui que amb aquest llibre la diferència és que aquest és novel·lat i en canvi dels altres doncs, eren en vers. Es Lebev és un llibre d'autoajuda, es pot classificar dintre del gènere fantàstic fàbula, que em sembla que és com li van classificar a l'editorial, li van dir aquest és un llibre fantàstic fàbula, i al meu entendre jo el veig com és un relat novel·lat, és un llibre de viatges, però el viatge és un viatge interior. És un viatge interior que jo penso que qualsevol viatge hauria de ser un viatge interior. Maria Antònia tria per presentar-nos aquesta història o tot aquest coneixement que ella ens vol transmetre, tria un personatge, que és l'Es Lebev, el protagonista, i ho fa des d'un punt de vista extern, amb un narrador omniscient, que coneix l'Es Lebev i l'acompanya durant tot el camí. I aquest Es Lebev va vivint en diferents mons, va passant per diferents vides, vaig fer una mica d'espoiler, però ella ja m'ha donat permís, i aquests passos per diferents mons i aquestes vides ho fa sempre per buscar la unitat amb el ser, i aquest ser en majúscula. I com diu l'autora, a la introducció del llibre ella mateixa ho diu, l'Es Lebev representa l'anhel que té tot ésser humà per trobar una resposta a l'existència. La necessitat que tenim totes les persones de transcendir i de connectar, ella diu, amb un propòsit còsmic. El llibre, aquest llibre, això no sé si ho sabeu, però jo ja us ho dic, aquest llibre no està, la història no està acabada, perquè, bueno, per raons d'editorial, ja ho va tenir que dividir en dues parts. Aquesta és la primera part, i d'aquí un temps tindrem la segona part d'aquest llibre, on bueno, el llibre representa que la història no està acabada, l'Es Lebev ha d'arribar a trobar aquesta unió i aquesta sincronització amb el cosmos. En aquesta segona part se suposa que arribarà del tot, no? Ja ho veurem. La Maria Antònia crea tot un món, tot un món. I tot aquest món que crea la Maria Antònia és una metàfora, jo ho entenc així, és una metàfora de tots els mons interiors que la nostra ànima pot recórrer. Hesediel, que és el nom que Maria Antònia dona al lloc on arriba l'Es Lebev, és un món que li proporcionarà al protagonista una profunda sanació, un guariment interior. Alliberant-lo dels bloquejos energètics, dels traumes i de les pautes negatives. Tots nosaltres, no cal que ens morim, per fer aquest canvi. Podem morir sense morir. Gràcies a... O sigui, en aquesta mateixa vida, ella jo crec que podria ser, entendre's com una metàfora. Ella, o sigui, l'Es Lebev mora i torna a néixer, reencarna, però nosaltres en la nostra vida contínuament estem fent reencarnacions i podem aprendre dels nostres errors i millorar. No? I, al igual que en el llibre, l'Es Lebev té un guia espiritual i nosaltres també podem tenir guies, podem tenir guies que ens acompanyin en aquest camí. El Herdassus és el guia espiritual de l'Es Lebev. nosaltres també podem tenir guies en aquest camí. Per exemple, la Maria Antònia. La Maria Antònia, amb aquest llibre, o amb els cursos d'Eneagrama, pot fer de guia per molts de nosaltres. I allò al mateix temps segurament en té altres de guies. No és que sigui la super, sinó que tots podem fer, jo també puc fer de guia per un altre, i al mateix temps ella m'està fent de guia a mi. Aquesta és la gràcia. És a dir, arriba a Gesediel, que és un món d'àngels, uns àngels guardians, que estan, estan guardant els registres acàsics. Els registres acàsics ja us explicaran després el que és, si algú no ho sap. Arriba en aquell lloc i bueno, aquest món, aquest món on arriba l'Eslebev, està dintre d'una constel·lació, que és la constel·lació de Melkart, en l'univers 7 de Sofide, però en realitat tots aquests mons i aquests cosmos i tot això, torno a repetir aquesta idea, pot estar, és una metàfora, i poden estar en el nostre món. No cal que, La Maria Antònia crea tot un univers que es correspon, torno a repetir, amb cada un dels estats de l'ànima, de la nostra ànima. Els noms dels universos, de les constel·lacions i tots aquests mons inventats per la Maria Antònia no pretenen que nosaltres fem ninguna connexió, ninguna referència. Són totalment inventats per ella. Jo li vaig preguntar, perquè dic això, que és alguna cosa que ja no conec, perquè els noms d'on els has tret, ella m'ho va explicar, que ella no volia que tinguéssim cap mena de connexió amb res, que no poguéssim dir, ah, això és allò, sinó que és ben bé tot, que no es connotés res, no? Que fos realment un món totalment inventat. Ella, d'alguna manera, es deixa guiar pels arxius acàsics per inspirar-se en aquesta interpretació de l'evolució de l'ànima. Eslebev és un estudiant. És un estudiant que arriba a aquest món dels àngels que us he explicat, i igual que nosaltres, som estudiants en la vida, perquè, al igual que l'Eslebev, nosaltres som estudiants en aquest món. Nosaltres hem vingut aquí a aprendre, dels nostres errors i de les nostres encerts, i avançar cap a la llum. Per tant, estem davant d'un llibre que és tremendament espiritual, que ens parla d'un viatge meravellós. Ja us he dit quina mena de viatge era abans, un viatge cap a dins, interior. El llibre a mi m'ha resultat particularment original. Ja abans heu sentit que jo he tingut el privilegi de llegir-lo, l'he llegit dues vegades per preparar-me això, i perquè la primera, allò que hi ha coses que no acaba de... perquè és un llibre amb una certa densitat, i la Maria Antònia, bueno, a mi em sembla molt original per algunes coses que ara us diré. Una d'elles és que crea tot aquest món que abans us deia, que és tota una cosmogonia, i bueno, hi ha alguns elements, a part d'aquest, del fet de crear tota aquesta cosmogonia, hi ha altres aspectes que també em resulten molt, molt originals, i molt, i alguns, us en diré uns quants per fer-vos un tastet i perquè us agafin ganes de llegir el llibre. Per exemple, l'Eslebev, una cosa que a mi va fer molta gràcia és que l'Eslebev té accés als llibres, perquè clar, és un estudiant, no? I té aquests llibres, resulta que són els arxius acàsics, que ja ens explicarà ella què són. Però clar, els llibres acàsics no són de paper. I ell, en aquest món que arriba, hi ha llibres de paper. O sigui, hi ha llibres, no? Que estan, i en aquests llibres, que contenen les seves vides passades, són llibres materials que són preciosos i que a mi em rememorava, mentre estava llegint, els llibres que hi havia en els antics escriptòriums a l'edat mitjana, uns llibres preciosos que només els monjos o alguns novicis molt avantatjats podien accedir a aquests llibres. Estava un saber que estava allà i només uns quants privilegiats hi podien accedir. I aquesta idea l'he trobat molt bonica. I és d'haver tractat els llibres amb molt de compte i sap que són llibres, objectes preciosos i sagrats. Sabem que els arxius acàsics no són materials, però la imatge aquesta utilitzada per la Maria Antònia jo l'he trobat francament bonica. Un altre aspecte que m'ha resultat especialment interessant és que l'Eslebev va tenint accés a diferents vides, però arriba un moment que només pot tenir accés a aquelles vides que és capaç de perdonar. Les vides que ell ha tingut, aquelles vides que és capaç de perdonar. Això a mi em va resultar un plantejament molt original, però jo crec que fa referència a una veritat en el que és el progrés espiritual d'una persona, que és que si no ens perdonem a nosaltres mateixos, si no perdonem aquelles coses que no hem fet bé o que ens sembla a nosaltres que no hem fet bé durant la vida, si no ens reconciliem amb nosaltres mateixos, si no ens perdonem a nosaltres mateixos i ens acceptem com som realment nosaltres mateixos, no trobarem la felicitat, ni l'essència del nostre ésser. Per tant, aquesta manera d'explicar-ho a través d'aquest personatge que li passa això, que arriba un moment que hi ha vides que no té accés perquè no és capaç, no està preparat per perdonar-les, m'ha semblat una manera d'explicar aquesta realitat espiritual d'una manera molt original. Un altre aspecte també molt original és que mitjançant diferents vides, l'Eslebev podem veure, les diferents vides de l'Eslebev, podem anar veient diferents estats de l'ànima. I a mi em va resultar particularment sobtant i molt original la primera de les vides de l'Eslebev. Torno a dir que tinc permís per dir tot això, Vull dir, perquè estic fent una mica d'espoiler, però bueno, jo crec que es pot fer una, perquè veieu també lo interessant que és el llibre i les coses que es pot rumiar d'ell, o sigui, val la pena, Jo crec que una mica d'espoiler, perquè clar. A veure, la primera vida de l'Eslebev, que es diu Odans, el personatge, la seva primera reencarnació, és un personatge que té totalment, és inconscient de la naturalesa divina de immortal de l'ànima. Que no implica no tenir, no és que no tingui ànima, evidentment la té, però, i no és dolent tampoc, no és una persona dolenta, no, és simplement un estat de l'ésser humà en el que no es té consciència de tenir ànima. I això a mi em va semblar molt original, perquè penso que hi ha moltes persones que estan en aquest punt, que no són conscients de que tenen ànima. I a la segona reencarnació també és molt, molt curiós que la Maria Antònia li fa dir, es diu, el personatge es diu Lepse, ho dic bé? Que és l'anagrama del nom. I aquí el que la Maria Antònia vol explicar, jo crec, és que aquella ànima s'ha reencarnat en la part fosca de la persona, perquè tots tenim una part fosca que l'hem d'estimar també, l'hem d'acceptar i l'hem de conèixer. L'hem de conèixer i l'hem d'acceptar. I aquesta part fosca de qualsevol ésser, que és una mica l'alter ego del Eslebev, es manifesta en aquesta segona vida del Eslebev. I llavors ella ha jugat amb això de posar-li el nom al revés, no? És l'anagrama. La tercera encarnació és una dona i es diu Naresoet. I aquest també és molt curiós, l'estat en el que es posa l'ànima, perquè és una persona que és totalment privilegiada en el sentit de que no s'ha de qüestionar res en la vida, perquè té un estat de l'ànima sense afeccions, o sigui, no està, la seva ànima està totalment com sense afeccions, té una vida programada. Ja li diuen què és el que està bé i el que està malament, no s'ha de replantejar res, no té res que pensar, va fent allò que se li demana, allò que ha de fer. I en aquest estat, la pregunta de la Maria Antònia, que ens fa una mica en els lectors, és: i el lliure albir? On queda el lliure albir en la vida de moltes persones? I ho deixo una mica, està allà, el tema també. Quan ja no tenim aquesta batalla entre el que desitgem i el que tenim, quan ja no hi ha aquesta batalla, què passa, no? Som nosaltres amos de les nostres pròpies idees? O les idees ens venen donades? I amb aquest personatge ella pot fer tota aquesta disquisició filosòfica, si voleu, de pensament. Potser, diu la Maria Antònia, a l'ànima no li preocupa gaire això del lliure albir. Potser és l'ego el que s'agafa a la idea de la immortalitat i a la idea de... Bé, hi ha idees que potser nosaltres pensem que són... i són de l'ego. La següent encarnació es diu Hamamel, el personatge, i és un metge, que és un metge sanador de cos i ànima, és una bona persona, és quasi un àngel. En un món, que es diu, el món es diu Neiroal, i aquest món està convuls, i és violent, hi ha injustícies, i Hamamel sofrirà, acabarà patint exili, ostracisme. Bueno, nosaltres, a vegades, si volem fer el bé o volem portar una vida recta o ens sembla... O sigui, nosaltres també podem trobar-nos, com el Hamamel, patint exili. Ell va a Quiroc, però es pot anar a exili en altres llocs. A la ciutat dels lliurepensadors l'envien. Bueno, m'ha agradat també la seva manera d'explicar com, mitjançant aquestes vides o a través d'aquestes vides, l'ànima va prenent com un protagonisme, no? Cada vegada l'ànima va ocupant més espai en l'ésser, no? I es va prenent consciència de l'ésser. De l'ésser en majúscules, eh? O sigui, l'ésser en majúscules. I l'Eslebef, amb aquest peregrinatge, doncs clar, ha arribat en aquest punt que opta àngel. I en els nivells còsmics superiors, o sigui, hi ha nivells superiors als àngels. Que jo això després vaig pensar, ah, sí, però primer... Sí, perquè m'ho va tenir que explicar, perquè àngel no és el tope. Hi ha més que àngel, no? I ell opta a àngel, que ja és molt, però opta a àngel. I l'Antònia, com ja sabeu, els que la coneixeu, opta a àngel. Llavors aquí em va fer molta gràcia, perquè... L'Eslebef representa que opta àngel, però no a més d'àngel, de moment. I jo vaig veure aquí com una mena de... No sé si ell era conscient, però una mica com de similitud, no? D'una certa... com es diu això? Modèstia, De dir, bueno, àngel, però no més, Hi ha graus superiors. Hi ha una certa humilitat aquí. Bueno, molt bé per l'Eslebef, Tot el llibre de l'Eslebef està impregnat de màgia. M'encanta la màgia. Però no la màgia de màgia, de fer màgia, sinó la màgia de la vida. La paraula màgia apareix en el llibre moltíssimes vegades i és que la vida és màgia. I si no hi ha màgia en la vida, no és vida. Tots els que estem aquí suposo que estareu d'acord amb mi amb això, Vaig a fer una petita cita del llibre d'ella que diu: no había explicación científica, ni racional, ni lógica, pero ahora la eternidad era una verdadera realidad. Su mente se volvió mágica, como el mago que en ella habita. Bé, en quant al tractament que fa la Maria Antònia del temps literari, doncs, bueno, les vides per les que va passant l'Eslebef no tenen cap mena de limitació. La nostra vida, ja, bueno, doncs una vida dura 70, 80, 90 anys, no? Però què és això per l'eternitat? Llavors, ella juga una mica amb això, se n'enriu del temps, i fa que l'ànima de l'Eslebef visqui vides que es prolonguen molts i molts i molts anys còsmics. Ella parla d'anys còsmics. El narrador omniscient està per sobre de l'aprenentatge de l'Eslebef, i això també és una cosa que m'ha agradat bastant, perquè un narrador omniscient sempre sap més que el personatge I aquest personatge, doncs, tot i que és un personatge que està molt evolucionat, i que, però hi ha una veu, que és la veu del narrador omniscient, que en sap més de coses i pot fer afirmacions com aquesta, i faig una petita cita també del llibre, diu: aunque Slebev quisiera, una vez despierta la conciencia, no podemos seguir dormidos. Y segueix després una mica. Y el alma escucha el eco distante y leve de una voz que se le antoja divina. Bueno, per acabar, diré que la Maria Antònia, a través de l'Slebev, ens vol indicar el camí a seguir. I citant una altra vegada l'autora, diu: el camino es el del desapego que pone fin al drama de la vida y permite el nacimiento de la conciencia cósmica. Sortir de la nostra ment, observar-la, és l'eina, és la nostra eina. Bueno, només em queda recomanar molt i molt i molt la lectura de l'Slebev, i com si fos un llibre d'aquests de la consulta de la biblioteca de Gesediel, vosaltres també podeu, amb aquest llibre, trobar moltes de les, de l'ensenyament, dels seus ensenyaments, per poder seguir avançant en el veritable sentit de la nostra vida. Moltes gràcies.
Doncs donarem pas ja a la Maria Antònia Margarit. El llibre, bàsicament, l'Slebev és una ànima errant en busca dels seus orígens. I en busca dels seus orígens troba en els registres acàssics, troba la història de les seves reencarnacions i també el seu anhelat estil, el que ell vol. Però, clar, si això no hi havia història, té que transcendir el seu ego. I a més, té convidat tot el que ha pres per poder accedir a nous coneixements i complir amb els designis de les estrelles. Això és el que ha de fer l'Isabel. I tot el llibre va d'això. I si esperem que sigui d'èxit, la part que ve continuarà. Molt bé. Llavors, què són els registres acàssics? Moltes persones que heu vingut aquí ja sabeu el que són els registres acàssics. Sabeu la similitud dels registres acàssics com una espècie de nube que hi ha, que pots accedir tota la informació. Però en aquest cas, els registres acàssics tenen tots aquests noms aquí. Es coneixen tots aquests noms. Això ja existia antigament, que deien que tot el que des de vosaltres que hem nascut, o sigui, des de la formació, el naixement de l'ànima, totes les reencarnacions de l'ànima. Els registres acàssics tenen tots els coneixements, les experiències i les expressions del recorregut de l'alma des del seu naixement i amb totes les possibilitats del seu futur desenvolupament. Fan al·lusió, o sigui, recorden els records de la nostra ànima, records que han sigut guardats a través de totes les nostres encarnacions. És com si accedíssim a una biblioteca i allà anem tota la nostra vida. I a partir de tot el que hem viscut, ja vist des d'un altre, diguéssim, un altre món, una altra constel·lació, podem veure allà on vam fallar, el que vam fer bé, com ha crescut la nostra ànima, i d'això va el llibre de les Arefs, com ho he dit a la Núria. Està tot l'historial de l'alquímia per les que ha passat l'ànima, fins a alcançar nivells més elevats de consciència. Això és la biblioteca, com me l'imagino, bueno, més maco, no m'imagino més poder-la, però bé. I què m'aporta la lectura del llibre? Llavors vosaltres diuen, bueno, si jo llegeixo un llibre, què hi crec d'això? Produeix un despertar de la consciència i permet connectar-te amb la teva pau i amb la teva sabidoria anterior, perquè és un llibre de reflexió. Et fa pensar molt. I això per què? I això jo com ho veig? I per què ho veu d'aquesta manera? Llavors tens un diàleg intern amb tu mateix, que això és molt bonic, és un despertar de la consciència. Llavors et dones compte que tens una responsabilitat extraordinària des del moment en què despertes del somni de la inconsciència. Si quan tu despertes del somni de que no t'enteres de les coses espirituals, quan et despertes te'n dones compte que tens una responsabilitat molt grossa.
Doncs, alcalde, tanquem l'acte.
Molt bé, jo no diré massa cosa, perquè crec que s'ha dit tot, després de la dissertació, dissecció, quasi ben bé, que ha fet la Núria del llibre i la Maria Antònia de la seva experiència i vivència a Roda. Poca cosa més hi ha a dir, si dic massa cosa em puc esgarrar, per tant diré poca cosa. Reblar les paraules de la regidora, això sí, agrair a la Maria Antònia que sigui una col·laboradora de l'Ajuntament de Roda, una col·laboradora cultural, una col·laboradora social, una col·laboradora de la vida associativa, de la vida intel·ligent de Roda. Agrair-ho. Tenim a l'Ajuntament, a tots els ajuntaments, molts col·laboradors, la majoria d'ells col·laboradors de temes de serveis, molts col·laboradors de queixes, en definitiva, que també hi han de ser, de la queixa de que el fanal davant de casa no va, de la queixa de que la brossa no sé què, o que del carrer està brut, que també hi han de ser. Però tenir col·laboradors de l'entitat de la Maria Antònia que omple i fa rica la vida cultural del poble, la veritat és que s'agraeix. I avui n'és una mostra. Omplir aquesta sala, com bé sap la Sònia, com ara presidenta de l'Associació Cultural Les Monges, no és fàcil. Amb una xerrada, amb una presentació d'un llibre, amb qualsevol tema cultural, no és fàcil omplir cadires. És així. Segurament que si poséssim festes i festivals, doncs és molt més fàcil de que la gent vingui. Però presentant un llibre no és fàcil omplir aquesta sala. Aquesta sala representa, crec jo, la llavor, o pot representar una de les llavors culturals de Roda, no? Aquestes arcades aguanten molt del pes de la vida cultural i associativa del municipi, on hi han nascut, entre d'altres, l'Associació Cultural Les Monges, però hi donen vida moltes altres associacions del municipi. Com bé ha dit la Teresa, clar, no només a l'hotel d'entitats, a la ràdio i a qualsevol altre lloc on se us demani, tant el teu home com tu, doncs col·laboreu en el municipi, i és molt d'agrair que aquella gent que té coneixement, que té cultura, la comparteixi. És molt important, perquè hi ha molta de gent amb molt de coneixement, però que no el comparteixen. No el saben, no el volen compartir. Quan trobes algú amb la capacitat cultural que tenen ells dos, I que la volen compartir, doncs la veritat és que és d'agrair, i aquells que no en tenim tanta, doncs ho agraïm, perquè alguna cosa se'ns queda. Poc més que agrair-vos, Maria Antònia, que hàgiu escollit, després de rondar per mig món, o més de mig món, o món i mig, hàgiu escollit venir a parar, espero que uns quants anys, venia a parar a Roda, que ja era la vostra Roda en principi esporàdicament, i que des de fa un temps és la vostra residència habitual, i espero sincerament que per molts anys us tingueu a vosaltres i a persones com ells. Estem d'acord, crec, no? Tots? Doncs res més que això, seria breu, agrair una vegada més, doncs, que ompliu la vida cultural del poble. Gràcies, Maria Antònia.